Ràdio Estel. Són les 11 de la nit. Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu, l'Odissea de la Veu, cada setmana a la mitjanit de dilluns a dimarts a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero, l'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Ràdio Estel. Cerdanya. 104.4.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit i benvinguts a una nova edició d'Església d'Urgell, el programa d'informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Avui dedicarem els 30 minuts d'aquest espai de radiofònic a fer un monogràfic sobre la trobada europea de joves a Riga, a Letònia, amb la comunitat de Tese, que es va celebrar els dies 28 de desembre a l'1 de gener. I per a fer-ho, hem convidat aquí a la nostra taula principal del nostre estudi a tres participants en aquesta trobada, concretament a dos membres de la delegació de joventut del Bisbat d'Urgell, com són mossèn Ivan Ayala, que també és rector de Vicari d'Urgell, i a la Mari Carme Girard, que també forma part d'aquest equip. També els acompanya la Berta Arriols, és un cognom una mica especial, però l'hem pronunciat bé, no? Arriols, sí. Molt bé. Doncs és estudiant de quart de l'ESO. Els saludem a tots, bona nit, benvinguts al programa.
Bona nit.
Gràcies, Berta, gràcies, Mari Carme.
A vosaltres.
Bona nit.
I ara, doncs, si els sembla, podríem entrar ja en matèria. Pues sí, la primera pregunta que podríem fer, perquè sens dubte que hi ha moltíssimes coses a explicar d'això, moltíssimes coses, però només tindrem 30 minuts. Ja veig que la Berta està desitjant de parlar. Ara, podríem començar per dir, per exemple, quants joves de la diòcesi d'Urgell, de la nostra diòcesi, hi han participat en aquesta trobada? Mossèn Ivan?
Bona nit, Maria. Gràcies, en primer lloc, per invitar-me a aquest programa, que és molt bonic. Parla de l'experiència que hem tingut a aquesta trobada de Tese a Riga. Mira, el bisbat sempre s'apunta a molta gent, saps? O sigui, a vegades tenim un grup de 20, 15, 18 i sempre anem els que anem. I aquest any s'han apuntat 9, han anat 9 persones al bisbat d'Urgell a participar d'aquesta trobada a Riga.
Molt bé. Aleshores, podríem entrar ja una mica en el que ha estat l'ambient, els actes que heu viscut conjuntament amb altres realitats de joves provenents d'altres parts d'Europa i fins i tot del món, podríem dir, no?
Sí, jo crec que l'experiència és bonica perquè no només és l'experiència o participació que tenim allà a Riga, a la trobada en si, sinó que aquesta experiència, aquesta trobada, comença a casa. Des que sortim des de l'aeroport, fins i tot, arribar a Riga i tota l'experiència per arribar a les cases d'acollir i tot això és important. Aquesta és la gran trobada, sí? Però dins aquest encontre ha sigut molt, molt bonic perquè hem conegut molta gent d'altres ciutats, països, i sobretot l'experiència que compartim amb ells. I és bonic, és bonic.
I què us ha cridat l'atenció d'aquest lloc de Riga, la capital de Letònia? Berta, què t'ha cridat l'atenció?
A veure, sobretot quan hi vam anar, les cases, diguéssim, que eren com totes molt iguals i diguéssim, com pobres. I no sé, crida l'atenció perquè penses que si és una ciutat tan gran, doncs diguéssim que m'imaginava que hi hauria més riquesa i això, i veies que com, no sé, que eren així una mica pobres les cases i totes iguals. I no sé, això és el que em va cridar l'atenció.
Però de cara a l'ambient dels joves que participaven en la trobada, què hi diries? Què vas veure? Joves que anaven a passar-s'ho bé, en el sentit de sortir de casa i estar amb altres joves? Joves que volien pregar, joves que volien sintonitzar amb l'esperit de Teser? Què és el que a tu et va cridar l'atenció?
A veure, jo crec que la majoria de gent que hi anaven volien provar com una altra manera per poder connectar, diguéssim, amb Déu, no? Perquè és, o sigui, ja no és el mateix... el mateix...
ritme quotidià.
Sí, diguéssim, això que és diferent al buscant, diguéssim, més gent per poder trobar més experiències i per així conèixer diferents maneres de poder connectar amb Déu i això. No sé.
I això tu també ho trobes en el grup de T+T, no?, que teniu aquí al Bisbat d'Urgell.
Sí, però ja és d'una manera diferent, perquè diguéssim que nosaltres ens basem en el cristianisme catòlic i allà hi havia diferents tipus de cristians, com luterans i així.
Molt bé. Maria Carme, què ens podries explicar, doncs, per exemple, on posàveu, l'organització que vau trobar, la dinàmica, una mica més detalls concrets de la trobada, de l'organització?
Aquestes trobades de Teser fa molts anys que s'organitzen i l'organització està molt, molt ben feta. Hi ha molt d'ordre, hi ha les coses molt clares, saps ben bé on has d'anar. L'acollida és també fenomenal, totes les parròquies. Nosaltres ens ha tocat aquest any una parròquia luterana, que la dic a Riga, sobretot són luterans i ortodoxes, els catòlics són una minoria, i aleshores l'acollida, aquest any hem pogut arribar dels primers, i això ens ha facilitat poder anar a cases, vull dir, estar amb llars, amb famílies. Els últims els toca potser una escola o un poliesportiu. Nosaltres aquest any hem pogut gaudir doncs, de l'acolliment en famílies, ens hem repartit en grups de tres, ha estat possible doncs, que dels nou que hi anàvem, doncs, anéssim grupets de tres. I la veritat és que l'acollida per part de les famílies, que eren famílies doncs, de nivell econòmic bastant senzill, bastant pobre, es nota molt l'ocupació anterior al règim actual, doncs hi ha molta pobresa i les cases són molt petites. Però la gent d'allà s'ha obert a deixar-nos les habitacions, el menjador, a fer la casa més gran per encabir-nos a nosaltres i amb molta generositat, la veritat, perquè s'havien de cenyir només en l'acollida del dormir i de l'esmorzar, i les noies, llits, llençols, tovalloles, menjar, tot, no? Després, en quant a l'organització, està molt estructurat, també, el que és la dinàmica de cada dia. O sigui, allà no anem a fer turisme, com algunes persones dins de l'església mateix ens han volgut dir, no? És un turisme per joves.
Però aquí els d'Urgell o els de tots els joves que hi participen? És una cosa general, això de que diuen que els joves van a passar-s'ho
sí.
bé?
Sí, a vegades els temes de la JMJ o el tema Teser, sents alguns comentaris, suposo que de gent que desconeix una mica la realitat de lo que és Teser, doncs que, bueno, es pensen que com que te'n vas a Riga o te'n vas a Praga o te'n vas a València, doncs és una, com si fos una manifestació de joves, que encara que ho fos, és diferent, perquè són joves cristians que volen compartir. Per tant, ja estaria bé, també, que fos un turisme diferent. Però no és turisme, perquè al matí ens llevem i anem a pregar a les parròquies corresponents. Després de pregar, estem una hora compartint doncs, els punts que ens marca el mateix Teser. No? Aquest any hem estat tractant doncs, amb el tema juntos, bueno, junts per obrir camins d'esperança. Doncs de com viure l'Evangeli, de com viure una mica la pobresa per poder compartir amb els altres, de com viure l'acolliment d'aquests que ens arriben de fora. O sigui, aspectes de la vida que són reals ara i que també poden ajudar els joves a encarar la seva vida d'una altra manera, des de l'Evangeli. I també compartit, doncs, com el que deia la Berta, no? O sigui, luterans, protestants, evangèlics, ortodoxes, catòlics, vull dir, amb diversitat de confessions, que també enriqueix.
No, jo també voldria participar una mica en relació a el que tu dius, que hi ha molta gent que es pensa que fem un turisme catòlic, dient-lo així, saps? I això és mentida, perquè lo que deia, lo que jo li deia el dia 1 a la Mari Carmen, escrivint allà un reportatge, deia, com pot ser que uns nois de 16, de 20, de 14, 15 anys, de 18 anys, es puguin passar un any nou pregant?
¿Ves? El dia d'any nou.
El dia d'any nou,
sí, sí.
O sigui, pregant. A les 12 de la nit, tothom surt al carrer perquè abans han estat pregant, fent la pregària. Clar, una colla de 9, o de 8, o de 12 nois, però no, no, d'Urgell, estem parlant d'Urgell, però és que són 30.000, 40.000, 20.000, depèn...
La se sap trobada. Exactament quin nombre podríem...
18.000, em sembla que van venir.
Tots els assistents, 18.000. 18.000.
Sí, però és que, clar, depèn la part on se fa la pregària, la trobada de TZ, i participa més o menys. Clar, el lloc per arribar, el temps i tot això era una mica complicat. Fins i tot nosaltres vam tindre que sortir un dia abans fins a Lituània, de Lituània agafar un autobús fins a Letònia per arribar-hi i estar bé. I gràcies a Déu ens ha fet un temps superbé. Superbé perquè...
Fred, per això, també.
Fred.
No?
Hi havia fred, però va fer fred, però l'única cosa és que l'últim dia va començar a nevar. L'últim dia, ja que sortien cap a casa, i molt bé, va sortir superbé.
I els joves que hi assisteixen són de repeteixen any rere any o són nous o com quina
no,
com l'avaluen això?
Jo porto ja 20, més de 20 ara, és la 21, bueno, 20 anys d'aquestes trobades de TZ i me trobo encara gent.
Sí?
Sí, 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 de la primera de Stuttgart. Jo me'n recordo, sí, sí, que encara trobo gent que som grans, mossens, fins i tot, mossens, que jo, a veure, jo una vegada vaig dir ja vull tirar la tovallola, diguem-ho així, però l'any següent em trobo amb un mossèn més gran que jo, saps? I dius tu, xapó, saps? Perquè, clar, l'experiència de ser només és estar amb els joves, sinó és el conviure, el riure, el sortir, el cridar, el fins i tot enfadar-te una vegada, una mica, gràcies a Déu, no és enfadar aquest any amb cap jove, perquè s'han portat lo mar de bé, o sigui, molt bé, un 10, de veritat. I jo sempre invito que l'experiència de TC s'hauria de començar per visitar TC Poble, a TC Poble, perquè és un TC petit que després anem al TC europeu, que és el TC més gran. I aquesta experiència, per exemple, amb la Mari Carme, amb la Berta i amb tots els que hi van participar en aquesta trobada, va ser una experiència espectacular, de veritat. O sigui, cada any, ho millores una mica més o no és igual. És com a vegades hi ha molta gent que diu «Ah, és que la missa és molt avorrida». No. Cada missa, jo com a capellà tinc l'experiència que faig cada diumenge 4 misses i dius, no dius el mateix en cada missa. Clar. O sigui, és l'experiència que nosaltres podem aconseguir en cada trobada. Jo crec que la Berta, per exemple, ha tingut una experiència molt maca i que conti ella, que conti.
Berta, explica'ns alguna cosa. Tu no t'avorries a la celebració i te donaven ganes de sortir i passar-t'ho bé i no entenies res? Perquè quina llengua es feien les celebracions?
És que, teníeu... o sigui, clar, les celebracions es feien en anglès, però també en letó, no?, que era l'idioma d'allà. I sí que hi havia moments que et perdies i que estaves pensant... Que, bueno, que ens van dir que portessin una ràdio perquè transmitirien les traduccions, però
clar, clar,
que no va funcionar. I llavors, aleshores, que, home, una mica avorrides, sí, però ja en l'ambient que estaves, pues, ja així, no sé.
No, sí, el que diu la Maria, en aquell moment, quin idioma era, jo és que em quedo sorpreso perquè allà et pots entendre amb tothom, malgrat que tu no parlis l'idioma. Ja, per exemple, la Mari Carme va tenir una experiència, jo que sé, de l'esperit, perquè diu, ui, he parlat anglès, ui, he vingut...
Mari Carme, explica'ns-ho, sisplau.
Jo no sé anglès, no he estudiat mai anglès, perquè vaig estudiar francès i italià, però, noi, allà...
Parlaves anglès, sí, no? El do de llengües.
M'entenien, i jo els entenia, això és el bo.
Sí, jo és que em vaig quedar parat, perquè... Jo crec que a vegades pot ser una mica de vergonya, saps? Una mica de vergonya que ens dona de poder expressar-nos i la gent és que col·labora, o sigui, si no saps jo que et dic una cosa, ja amb les mans i coses aquestes, jo crec que és una experiència molt maca i des d'ara és bonic que comencem a invitar per la propera.
Aleshores, heu parlat primer de que al matí, en llevar-vos, de seguida fèieu la pregària. Com era el ritme d'un dia? Mare Carme?
Bé, el ritme del dia és aquest. Et lleves, estàs amb les famílies, el tema, doncs, esmorzar, sortir de casa. Aleshores, ja estem concentrats tots per parròquies, allà ens trobem, per la pregària del matí. Acte seguit, de seguida, doncs, la trobada amb, per petits grups que ens separen. O sigui, normalment, si som 9, hi ha 9 grups, o 15, cadascú de nosaltres va per separat. Això també facilita que no es facin capelletes, i va molt bé, també. I aleshores, a partir d'aquí, es tracten uns temes que el mateix Tisé, doncs, bueno, el que he dit abans, no?, sobre el tema, els temes aquests que abans he comentat.
I qui els fa, un monjo de Tisé?
No, cada grup, o sigui, quan arribem ens demanen si pot haver-hi una persona responsable del grup, doncs, per dinamitzar el seu grup.
Sí.
Se suposa que són joves ja, normalment de 16 cap a 30 anys, i per tant tampoc cal allò, un monitor constantment, sinó que és un diàleg que s'ha de crear.
Sí, sí,
i aleshores
sí,
hi ha un
sí.
moderador en aquell grup. Eh? O sigui, hi ha un moderador en cada petit grup. Després d'aquestes trobades, en què es comparteix a partir dels diàlegs i de les lectures de l'Evangeli, tant del matí com del dia anterior a la tarda, doncs, bueno, t'ofereixen un petit cafè amb unes galetes, i al migdia, doncs, pots anar doncs, a dinar on vulguis. El dia abans t'han donat el pícnic, i pots anar a dinar on vulguis. Després hi ha una pregària al migdia, que hi pots assistir, o si depèn del lloc on estàs, hi arribes o no hi arribes. I a les 3 de la tarda comencen els tallers. Solen ser tallers de tipus cultural, polític, social, o sigui, que abarquin cristianisme i sociologia, cristianisme i fe, cristianisme i política, cristianisme i pensament. Aleshores, nosaltres ens hem anat distribuint doncs, en petits grups, doncs, cada grup el que manifestava. Nosaltres hem participat d'un taller amb els jueus, amb la sinagoga, molt interessant.
La festa del Hanukkah.
La festa del Hanukkah, sí. Després també vam anar a la visita de la catedral, a les icones, a unes conferències científiques, també, que el grup que hi va anar no va entendre gaire, perquè l'anglès era ja un nivell superior i no... Malauradament, no...
No deixaven traduir.
Però, bueno, la dinàmica és aquesta. Després d'aquests tallers tens un temps per poder anar a buscar el menjar de l'endemà i el sopar. I després ja hi ha la pregària conjunta, en què ens ajuntem tots amb una gran... Nosaltres aquest any va ser un poliesportiu molt gran, gairebé estava ple, i en què és molt important... La pregària ja és dura una hora i mitja, però el que et posa la pell de gallina és el silenci i el cant a la una. O sigui, a mi... jo porto joves fa també molts anys i si s'avorreixen o no s'avorreixen ni els hi pregunto, no és la meva... No és l'important. A la pregària l'important és ser-hi. Ni és entendre, ni és no entendre, ni és voler avorrir-te, ni és voler divertir-te. A la pregària no anem ni a divertir-nos, ni a avorrir-nos. O sigui, jo penso que és l'actitud d'anar-hi. I el fet d'anar-hi, encara que un s'adormi i l'altre s'avorreixi, l'altre no entengui, l'altre... És igual, tu estàs allà. I en aquest ambient és Déu que et parla, en el cor. Ja donarà els seus fruits. No són immediats, però l'important és portar la persona allà i ser-hi.
Fem una petita pausa, Àlex.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I estem conversant aquí amb tres persones a l'estudi principal de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, que han estat a Riga a la trobada europea amb la comunitat d'ETZ, concretament del nostre bisbat d'Urgell, hi han anat 9 persones, i ara estàvem parlant amb molt d'interès, doncs, coneixent a fons tota l'experiència que ells han viscut, però també què representa una trobada d'ETZ per als joves i per als assistents. Continuem, doncs, amb aquesta dinàmica d'intentar aprofundir en... Per exemple, en les experiències personals. Per tu, Ivan, què ha representat? Ja fa 21 anys que hi vas, has dit, no? Què ha representat aquesta experiència a Riga? Pues situem-nos en el present.
Jo crec que aquesta experiència és, per mi personal, ha representat el compartir. El compartir i veure que hi ha tanta diversitat de persones que estan assedegats. Assedegats de Déu. O sigui, perquè a vegades tenim por de dir Déu, aquesta paraula. I fixa't una cosa, que la celebració, per exemple, que vam fer el dia 1 de gener, el pastor va estar 45 o una hora de sermó. O sigui, que a vegades ens queixem nosaltres, els catòlics, dient que 30 minuts, ai, Déu meu, el senyor que ha fet un... No, aquest senyor s'ha parat allà, ha parlat una hora i mitja, que, bueno, la celebració va ser dues hores i mitja, però dins d'aquesta celebració van ser quasi una hora de sermó. I dius tu, aquesta experiència te marca tu també, saps? Perquè dius tu com a capellà has de fer una homilia de 7 minuts, de 7 minuts, perquè, ai, Déu meu, se m'estan dormint. I aquí estaven superbé.
Això és una experiència real per a tu, les teves parròquies, sí. Que la gent s'adorm o què?
No m'ho crec. Amb un crit i ja està,
Bueno, també molta gent són padrins, són gent gran. I aleshores seguir tot, a vegades es pot fer una mica monòton, sí. per la veu i sí, això. No és tant que vulguin dormir.
Sí, però fixa't una cosa, Maria, que tu em preguntes per l'experiència. Clar, són 21 anys d'experiència, i és una experiència molt gran, i cada any dius tu, no és el mateix. Que, clar, hi ha molta gent que et diu, quina t'ha semblat millor de les 21 que has participat? Jo, és que no podem dir. Mm. Hi ha algunes que són més bones, hi ha algunes que tenen més experiència, hi ha algunes que sí, hi ha algunes que t'has complicat més. Per exemple, a Roma, que dius tu, la gran Roma, la gran això, nosaltres va tocar quasi una hora i mitja de Roma, que a Roma al centre no hi havia ningú. O sigui, dius tu, l'experiència és negativa? No, és una experiència diferent. Sí? I jo crec que el més important és tornar i continuar. Continuar preparant, diguem-ho així, les pregàries que tenim arreu del bisbat, però sobretot preparant la trobada l'any que ve.
Ja se sap on serà la trobada l'any que ve?
Sí.
Pot dir?
Sí, es pot dir. Berta ho dirà perquè l'ha agradat moltíssim. Berta,
estem desitjant... perdona, havies acabat d'explicar la teva experiència?
Sí,
molt bé. Doncs, per al·lusions, Berta...
Vale, es fa a Suïssa, però no sé com es deia...
Basilea. Això... I per què t'ha agradat a tu el fet de que es faci a Suïssa?
Bueno, jo... el fet de que es faci a Suïssa, o sigui, no és algo que tingui moltes ganes perquè fa fred i tot, però... I jo no sóc gaire amiga amb el fred.
Però aquí a la Seu també fa fred, eh?
Sí, també. Però, no sé, és... a part d'això, el que et deia abans, d'una oportunitat de veure diferents maneres de fer pregàries... Pues, vulguis o no, fas turisme i coneixes diferents realitats i diferents maneres i costums de viure i això.
Tu t'hi apuntaràs per l'any vinent o què?
Sí.
Sí? I si tu ara haguessis de dir a un jove que no és creient, o diguem-ho d'una altra manera, que no és practicant, tu com transmetries l'experiència que has viscut a Riga a nivell personal? Personal, independentment dels resos, de les misses,
sí.
De les trobades, de les conferències, dels sermons, etc.
Sí, és que és això. O sigui, no sol és la part de pregar i això, sinó que ja durant el dia passes tot el dia amb aquest grup de persones que estàs bé i et sents acompanyat i això, i és, hi ha un bon rotllo molt, molt gran i això, i ja no és sol la part aquesta, que també, diguéssim, la part de separar-te una mica de la família i d'estar amb els amics i convivint amb diferents persones és una experiència pues, que penso que s'ha de viure i per això em agrada molt.
Aleshores, traslladem l'experiència que tu vas viure, aquesta que expliques, a Riga, traslladem-la a la teva situació familiar de companys d'escola, d'institut, de familiars, de veïns... Què t'aporta? No. Com això a tu t'ajuda a viure? O sigui, el que has viscut a Riga, com intentes viure-ho amb les persones que tens més a prop cada dia? Amb la teva família, amb els companys d'escola... Què creus que t'hi aporta?
A veure, és que no sé, tot són experiències i sempre es bo tindre noves experiències i, doncs, pues, això, no sé...
No s'ha tacut res.
De
dir. A mi a Riga jo he viscut això i de cara a la meva relació amb la família doncs, m'ajuda a viure d'aquesta manera.
Sí, bueno, o sigui, allà, diguéssim, me'n recordo d'un dia que quan ens reunim amb els grups del matí parlàvem sobre com podries viure amb més simplicitat la teva vida i la veritat és que vaig pensar-hi molt I realment en aquests, o sigui, aquests dos dies estic com canviant coses que me n'estic donant compte que sí que no són necessàries i pues deixar-les d'utilitzar perquè realment no són necessàries. I...
Molt bé. Això és interessant, bé. T'ha ajudat en alguna cosa, no?
Sí, sí.
Per la teva... Perquè, en definitiva, també és important que allò que experimentem, doncs, poder-ho traslladar a la nostra vida, sí, de cada dia. És a dir, perquè Riga ho hem deixat allà. I ara nosaltres som aquí.
Sí.
Molt bé, gràcies. M'ha agradat molt això que expliques, eh? Maria Carme, la teva experiència, què hi diries?
Bueno, la meva experiència aquest any a Riga, doncs, una mica que també, com deia la Berta, és molt important la convivència del grup, dels que hi anem. Normalment som un grup que ens coneixem, tot i que no sempre estem junts, perquè per circumstàncies de la distància del nostre bisbat doncs coincidim en alguna pregària TZ o en alguna activitat del grup de joves. Però sí que es fa un vincle, o sigui, ja abans de sortir ja es crea com un ambient ja de família, no? És a dir, deixem la nostra família, però el nostre grup en aquell moment és som família. I aleshores compartim tot el que ens passa, no? Doncs estar atents quan hi ha un problema, estar callats quan s'ha de participar i fer gresca quan toca fer gresca. O sigui, no... Jo almenys el que he viscut amb l'Ivan aquest any, deien del grup, que ha anat molt bé, perquè també veies que el grup estava atent a les circumstàncies i al que anava passant. I aleshores l'actuació del grup doncs, va en sintonia amb tot això. I aleshores també això enriqueix. Enriqueix això, enriqueix també... La pregària, no? El poder estar tant de temps en silenci, cantant, meditant, amb tants joves, no? Que això a mi em posa la pell de gallina, no? Si estàs allà i estàs com flotant, perquè dius, com és possible, no? El que deia l'Ivan abans, que el dia 31 de desembre estiguem aquí 18.000 joves pregant per la pau del món, no? Quan els interessos doncs, que es venen són altres. Que no vol dir que no fem festa, perquè després ho vam celebrar, sense alcohol, sense drogues i sense... Doncs tot allò que el món ens ofereix. És una manera diversa, diferent. I això a mi m'enriqueix doncs, el compartir. Des dels que tenen 15 anys, que és l'edat que els deixem colar una mica, perquè és fins als 16, no? Fins als que són més grans, que també hi anem, no? La varietat. Bueno, l'Ivan i jo, en aquest cas. I també volia dir que, sí, digues, que de vegades, quan li has preguntat a la Berta, no? El procés que ella pot passar, o sigui, de vegades un, sobretot quan és jove o quan comença la meva vida de fer, doncs tampoc sap explicar molt, no? Però jo que conec la Berta, no sé si de primer o segon, quan vas començar amb els grups de parter, doncs la Berta del llavors, la Berta d'ara, ha canviat molt. Per mi, ha canviat molt humanament, amb la maduresa, també en el saber acollir els altres, en el saber... O sigui, jo penso que hi ha un procés, no? Que de vegades un no se n'adona. Però que... Bueno, jo el reconec. Jo crec que el reconeixes en el moment que l'altre t'ho diu, també, que t'ho explica, no?
Sí, sí.
Però una Berta que se'n pujava per sobre de les taules, corria, baixava, sortia corrents, a una persona que ara et diu, bueno, doncs el grup hem de tenir més serietat i hem d'anar més a fons,
molt
i hem d'aprofundir els
Berta.
Temes, no? Jo em trec el barret.
Que bé, eh? Quines floretes, que t'estàs fent la Maria Carme, eh?
Sí, sí.
Bé, doncs a veure també si això ho portes tu als altres companys, eh? Que sí?
S'ha posat per
ho intento, ella. Ho intento.
Ivan, com prepareu ja la trobada per de Basilea?
Per la propera. Mira, sempre que venim fem una post-trobada aquí al nostre bisbat i de fent el grup per compartir, per exemple, les fotos, experiències, testimonis, què t'ha agradat, què no t'ha agradat, malgrat que nosaltres en una cafeteria sempre cada any, en una cafeteria on faci una mica de calor, sempre fem una mica d'avaluació, què t'ha agradat, què, una cosa positiva, negativa. Ja l'estem preparant, molt bé.
D'acord, doncs ho hem de deixar aquí perquè el temps ens ho mana així. Tindríeu moltes més coses per explicar, no, ja ho sabem.
Moltíssimes
bé,
més.
Però anem preparant i potser un altre dia faríem un altre programa. Agraïm moltíssim la col·laboració de la Berta Alriols, que és estudiant de quart de l'ESO i formant part del grup de parter del Bisbat d'Urgell. També la Maria Carme Girat, de la Delegació de Joventut del Bisbat d'Urgell i del Seminari Poble de Déu.
Sí.
I també a mossèn Ivan Ayala, que és rector de Bellcaire d'Urgell i també de la Delegació del Bisbat d'Urgell. I també altres pobles.
Altres pobles.
Però és que són tants que no podem dir-ho. Molt bé, i a vostès, amics i amigues del programa Església d'Urgell, moltíssimes gràcies perquè ens sintonitzen setmana rere setmana. Els esperem la setmana vinent, si ho desitgen, i continuarem donant informació sobre la diòcesi d'Urgell. Gràcies també a l'Àlex Alsina, tècnic de control. S'ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.